Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Porten gairebé 5 setmanes sense sortir de casa pel coronavirus. Cada cop són més les veus que demanen que se'ls permeti sortir durant una estona al dia, però els experts, els pediatres, encara no ho veuen del tot clar. Tot i que les xifres indiquen que ja s'ha superat el pic de contagis, el virus encara no està controlat i la mortalitat continua sent alta. Això fa que per al doctor Valentí Pineda, cap d'Hospitalització Pediàtrica del Taulí i president de la Societat Catalana de Pediatria, un desconfinament parcial dels infants encara no sigui viable. Tot i això, ha explicat que ja estan estudiant la manera com fer-ho.
El desconfinament amb els nens, que si arriba, quan arribi, en principi serà pues que puguin anar una sola persona, el seu pare, la seva mare, amb el germà gran, potser, però màxim una sola persona i també amb un temps curt, que pot ser de 15, 20, 25, 30 minuts, etc. Vull dir, no serà un desconfinament d'anar a jugar, és un desconfinament de sortir a casa acompanyat amb una sola persona i mantenint el que deia al començament, que és la base del control d'aquesta pandèmia, la protecció, que és el distanciament, les mascaretes i el rentat de mans.
El doctor Pineda també ha confirmat que des de l'inici de la crisi el Taulí no ha registrat cap cas greu per coronavirus en infants. De tot plegat n'ha parlat en una entrevista a Ràdio Sabadell que podreu escoltar íntegrament en els pròxims minuts.
Titulars.
No deixem l'àmbit de l'Hospital de Sabadell perquè l'empresa Better Care ha dissenyat un software que permet monitoritzar a distància els pacients de Covid-19 ingressats a l'UCI. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un sistema de control que unifica les constants vitals dels pacients i que avisa el personal sanitari si es produeix algun canvi. Això permet que els professionals no hagin d'entrar en contacte directe amb els pacients de manera que redueix el risc de contagi. La iniciativa ha nascut en el si de l'empresa Better Care sota el paraigües del Taulí, tal com explica el seu president, el doctor Lluís Blanc, director d'Innovació de la Corporació.
Sí, aquesta startup ja té uns anys, però ha nascut en l'àmbit del Parc Taulí. De fet, el Parc Taulí és el propietari d'una de les patents que està llicenciada amb aquesta startup. Per tant, tot aquest coneixement neix del Parc Taulí, que llicencia a la startup i aleshores, bueno, aquesta startup està aquí a Sabadell i treballa amb el Parc Taulí i amb d'altres hospitals. Concretament treballa amb el PAI a Manresa, Clínic, Barcelona i hospitals de diferents països, també Suècia, Noruega, Portugal, Brasil, etc., perquè fan servir, doncs, fan servir aquest tipus de software.
A dia d'avui hi ha 55 persones hospitalitzades per coronavirus a la unitat de cures intensives del Taulí.
L'ambassat 2020 canvia de dates.
No es farà els dies 12 i 13 de juny, com estava previst, sinó que es trasllada fins al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. Ara bé, ho fa amb el 100% del cartell confirmat amb el grup Manel al capdavant. Els organitzadors ho han avançat avui a Ràdio Sabadell, juntament amb altres novetats del Festival Independent del Vallès.
I en el temps dedicat als esports, escoltarem les opinions del director general del Centre d'Esports Sabadell, Bruno Batlle, valorant l'última proposta de la Federació Espanyola de Futbol sobre com hauria de ser el final de campionat.
La federació aposta per fer un play-off express a partit únic, en seu neutral i sense públic, i descarta que hi hagin descensos.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina dels serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà de la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Amb el pas de les hores, la nuvolositat anirà en augment pel sud del territori. També esperem que els núvols baixos vagin fent més abundants al nord-est del país, a l'àrea del litoral, aquest matí ja presents a les Terres de l'Ebre. I en conjunt, la tarda es presentarà amb un cel una mica més ennuvolat en general, fins i tot amb alguna precipitació. a l'interior de les comarques gironines i també amb l'arribada d'alguns ruixats pel sud del país que podrien afectar alguns sectors de l'oest del territori en general, però precipitacions força aïllades. Avui amb unes temperatures que podran baixar una mica al centre del dia, valors que en general se situaran entre els 17 i els 22 graus, localment però encara podrem arribar fins als 23 graus a la zona de Ponent. Demà començarem el matí amb força núvols en general, aniran minvant progressivament, però no acabaran de desaparèixer del tot. Tindrem un dia amb un cel una mica variable, tot i que en predomini del sol, i amb núvols més abundants al litoral, al prelitoral, on tindrem núvols baixos, sobretot a la meitat nord del sector, i també a la tarda amb algunes ennuvolades a la zona del Pirineu i el Prepirineu. Demà la temperatura pujarà lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora hem de destacar la incidència que té lloc a la C58 a la Vila de Cavalls, on hi ha un camió avariat que provoca retencions de circulació en sentit nord. De fet, la via està totalment tallada en aquests moments en sentit nord i es fan desviaments per l'interior de la població. La resta de carreteres catalanes ara mateix se circula amb fluïdesa. Quina és la situació del transport públic? Cristina Adrián, des del Transmet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris en situació de mobilitat obligada, des d'ahir s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta donant un 60% de mitjana. Si va metro, ofereix un pic de 75% a les franges i línies de més demanda. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors. I recordar que Protecció Civil i Creu Roja també avui distribueixen mascaretes. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense incidències destacables segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Passant pràcticament 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Ministeri de Sanitat i els pediatres han començat a treballar en un desconfinament progressiu dels infants que porten gairebé 5 setmanes sense poder sortir de casa pel coronavirus. Una mesura que podria adoptar-se malgrat que l'estat d'alarma es prorrogui més enllà del 26 d'abril. Cada cop són més les veus que demanen que els infants puguin sortir de casa almenys una estona al dia, perquè això els permetria recuperar certa normalitat. Però què en pensen els experts, els pediatres? Suposa un risc innecessari per als menors? Avui li preguntem al cap d'Hospitalització Pediàtrica del Taulí, president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
És partidari de relaxar el confinament dels nens?
Per ara no. Evidentment és el que tots tenim ganes de fer-ho i tenim ganes de que sigui ja, aviat, i probablement hem de començar per una població menys vulnerable. Tots sabem que els nens la malaltia afecta poc i no dona casos greus, però a ningú escapa que, sobretot perquè són persones que poden donar un quadre lleu o a vegades asimptomàtic, poden ser una font de contagi. Jo crec, i com creuen molts experts, que no podem desconfinar fins que tinguem testos per tothom, fins que podem detectar casos positius al carrer i puguem tenir també proteccions de mascaretes per tothom i per tota la població, amb la qual jo crec que estem en un moment probablement que la corba s'està aplanant, això és la paraula de moda aquests dies, però encara no tenim una baixada important de casos, amb la qual hem de ser molt acurats a l'hora de permetre que es pugui transmetre aquesta infecció a la comunitat i faci una segona corba que pogués tornar a col·lapsar el sistema. Vull dir que tots en tenim ganes, tots és veritat que estem treballant, és el que has dit al començament molt bé, tenim plans de com fer-ho, amb hores, amb per edats, amb activitats, però jo crec que, com diu el govern català, encara és aviat per parlar de desconfinament.
Clar, ha arribat algun cas greu de menors al Taulí per coronavirus?
No. Hem tingut un cas d'un xicot de 14 anys amb una pneumònia, però una pneumònia lleu, que va estar un parell o tres dies ingressat amb molt bona evolució
és l'únic que han tingut. No han tingut ni nens que, evidentment, hi ha nens, molts nens, amb malalties cròniques de base, el que seria un pacient vulnerable, si per la gent d'adult, i tampoc han tingut casos greus en aquests nens i que el teu dia importa molts. Vull dir que, en principi, tenim la sort, si es pot dir sort, de que a pediatria als nens aquesta infecció no dona o no sol donar, no és impossible, però no sol donar casos greus.
Clar, això no vol dir que no puguin passar el virus, de fet, vostè ho apuntava, poden ser asimptomàtics, per tant, poden ser potencials transmissors de la malaltia. Això, davant d'un desconfinament parcial, un cop es donin les condicions, com vostè comentava, i la corba estigui doncs, a la part més baixa, això implicaria poder-se retrobar amb familiars, i penso en els avis que estan desitjant veure els seus nets?
Això està prohibit. Si alguna cosa hem de fer i alguna cosa és sagrat en el desconfinament, a part de tots els temes de protecció, que és la distància, la mascareta i el rentat de mans, és no posar en risc a la gent vulnerable. La gent vulnerable probablement posarem una edat, i una edat que pot ser per sobre els 70 anys, seran les últimes persones que puguin saltar-se el distanciament, seran les últimes persones que puguin estar en contacte amb els altres, perquè són les persones que la mortalitat és més alta. Ja sé que és trist, ja sé que és complicat, ja sé que es pot pensar que no hauria de ser així, però no podem posar en risc les nostres persones grans. Aquests sí que són persones de vulnerables i de risc, i desgraciadament aquests dies tots coneixem algú que no ha anat bé la infecció amb aquesta gent gran. La gent gran és sagrada, vulnerable, i han de ser l'última estació del desconfinament, sigui quin sigui el desconfinament, i es faci com es faci.
Ja ho apuntava també ara fa un moment, ja s'estan estudiant aquestes possibles mesures de desconfinament parcial dels menors, perquè cada cop són més les veus que demanen que es tingui aquest petit gest, no?, pels nens que també estan fent un esforç a casa seva en cases molt petites, i potser n'hi ha possibilitat de sortir ni que sigui al balcó per prendre una mica l'aire o que els hi toqui una mica el sol. Aquest desconfinament com hauria de ser? Quines serien les mesures que s'haurien d'anar implementant?
Bueno, tot dependria dels casos que hi van havent. I, o sigui, tenim un control epidemiològic molt intens, molt important, molt correcte, i sabem en qualsevol cas quan pugen, quan baixen, i hauríem d'anar adaptant-nos a la curva de nous casos que puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Però està clar que el desconfinament no serà anar als parques i anar amb altres nens, no serà anar a fer festes amb els altres nens. El desconfinament amb els nens, que si arriba, quan arribi, en principi serà pues, que puguin anar una sola persona, el seu pare, la seva mare, amb el germà gran a lo millor, però màxim una sola persona, i també amb un temps curt, que pot ser de 15, 20, 25, 30 minuts, etc. Vull dir, no serà un desconfinament d'anar a jugar, serà un desconfinament de sortir a casa acompanyats amb una sola persona i mantenint el que deia al començament, que és la base del control d'aquesta pandèmia, la protecció, que és el distanciament, les mascaretes i el rentat de mans.
Aquesta sortida dels infants paulatina, ara ho deia, haurem de canviar una mica el xip, no? No pensar que un cop s'acabi això o que la corba comenci a aplanar-se de forma definitiva, podrem fer vida normal. Això no serà així. Això, en el cas dels nens, també implica que la tornada a l'escola cada cop és més inviable, no?
Bueno, hi ha autoritats i de diferents països que ja s'han manifestat que a l'escola no n'hi haurà fins al proper curs. Això ja diverses veus que ho estan dient, i probablement serà així, no sabem. Ja sé que és dur, és important, és l'escola, els nens, el sortir, però penseu que estem en una situació excepcional. La meva generació i la teva també, pues, és l'única vegada a la història que hem viscut una pandèmia d'aquesta magnitud. És extremadament letal, i això de tornar a la normalitat, doncs no sé quina normalitat serà quan tornem, però no serà la mateixa normalitat que la que estem acostumats a viure abans d'això, amb la qual hem de posar per davant la malaltia, la pandèmia, les complicacions, la mortalitat, i ens hem d'adaptar a tot això. No sabem el que durarà. no sabem quanta gent ja està infectada. Si resulta que hi ha molta gent infectada a la comunitat, i això ho sabrem amb aquests tests serològics que vol posar el govern d'Espanya, és molt alta, pot ser del 20 o 30%, probablement no tindrem una segona curva. Però si aquesta immunitat de la població és inferior, hi ha gent que diu que pot ser del 2, del 3, del 4%, i no del 15 al 20, doncs en principi la curva hi serà. Vull dir que el que durarà tot això, en principi, ningú s'atreveix a dir-ho encara. Amb la qual cosa, primer hem de parar la pandèmia, primer hem de baixar la pandèmia, ens hem d'esperar a veure si hi ha una segona corba o no, i després, quan tot això ho tinguem clar, si és que ho arribem a tenir clar algun dia, en principi començarem el desconfinament, que probablement començarà per gent no vulnerable, que podrien ser els nens, les persones joves, i aquí és on hem de començar a pensar-hi, ja hi pensem, però no serà una cosa d'un dia per l'altre tothom al carrer en absolut. Desgraciadament no serà així.
Clar, i un cop la situació estigui controlada i aquests menors puguin començar a sortir de forma endreçada de casa, per dir-ho d'alguna manera, les conseqüències d'aquest confinament prolongat poden ser unes altres? És a dir, em refereixo a problemes o trastorns de salut mental, per exemple?
Bueno, d'alguna manera aquí s'escriu molt i es parla molt sobre aquest tema, però la veritat és que no se sap. En principi hi havia unes declaracions del doctor Serrano, que és de la Societat Catalana de Pediatria, a TV3, dient que no hi havia evidència d'aquests famosos trastorns psicològics, psiquiàtrics, etc., de confinament, que fossin importants o no. Hi ha un article a Xina publicat també que posa en dubte o posa en stand-by, d'alguna manera, el que pugui haver-hi trastorns importants a la canalla pel fet d'estar a casa o pel fet d'anar a l'escola. No ho sabem del tot. Per sentit comú, per lògica, podria ser que algun tipus de trastorn podria haver-hi, però estem parlant d'una malaltia que mata i una pandèmia que no havíem viscut mai a la història, però almenys jo i la meva generació, i la teva, i els meus fills tampoc la veuran, espero mai més. Però és una cosa absolutament superior als possibles trastorns que puguin tenir els nens, que tampoc, ja et dic, no estan demostrats en absolut. Un confinament d'un mes, dos mesos amb un nen no està demostrat que tampoc tingui segur uns problemes importants. També és molt important la família on vius, una família ben estructurada, una família correcta, una família amb els seus recursos. És difícil que puguin haver-hi trastorns importants als seus fills per estar confinats un mes i mig o dos mesos. En principi no hi ha res publicat que això hagi de ser així, sí o sí.
Doncs aquestes són les reflexions del doctor Valentí Pineda, pediatre, president de la Societat Catalana de Pediatria i també cap d'Hospitalització Pediàtrica del Taulí. Gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia, i gràcies per l'interès. Moltes gràcies.
Notícies Migdia.
Continuem endavant. Una tecnologia desenvolupada a Sabadell permet monitoritzar tots els aparells de control de les constants vitals dels pacients de l'UCI del Parc Taulí. Això vol dir que els professionals de l'Hospital de Sabadell que treballen amb els afectats més greus de la Covid-19 poden consultar l'estat dels pacients en una sola pantalla que unifica totes les constants vitals que registren els diferents aparells instal·lats. Això és especialment útil en el cas de les noves UCI que s'han adaptat a les noves plantes d'urgències, ja que els aparells que hi ha instal·lats són d'orígens i marques diferents i no permeten unificar les dades sense aquesta tecnologia.
Aquesta startup és nascuda a l'àrea d'innovació del Parc Taulí sota el nom de Better Care. Han desenvolupat un software anomenat BC-Link que permet, com dèiem, controlar les constants vitals dels pacients ingressats en les diverses UCIs habilitades per la Covid-19, generant alertes pels professionals sanitaris en qualsevol variació que es produeixi. El president de l'empresa i director de l'àrea d'innovació del Taulí, el doctor Lluís Blanc, en dona més detalls.
Aquesta és una startup que fa essencialment software de connectar diferents aparells mèdics que monitoritzen constants vitals, és a dir, l'electrocardiograma, la saturació d'oxigen, la forma com respires, etc. I això es caracteritza perquè la nostra connectivitat, la nostra solució, ho agafa de qualsevol dispositiu que parli un llenguatge informàtic diferent, és a dir, qualsevol fabricant, qualsevol llenguatge informàtic diferent.
En el cas de l'Hospital de Sabadell, aquesta tecnologia serveix per fer el seguiment remot a 45 pacients greus de les tres noves unitats de Covid-19. A part del Parc Taulí, l'Hospital Hospital Clínic també utilitza aquesta tecnologia en més de 15 unitats que donen suport a 200 llits. A més, altres centres d'arreu del món també utilitzen el BC-Link, per exemple, Alemanya, Itàlia, França, Portugal, el Canadà o el Brasil.
I a la ciutat i la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en format més breu. El sabadellenc Jordi Cuixart ha sortit avui de la presó de Lledoners per anar a treballar a la seva empresa de Sentmenat.
Tot plegat després que la Generalitat hagi permès reprendre l'activitat laboral als presos amb tercer grau o acollits a l'article 100.2.
Els voluntaris de Creu Roja Sabadell segueixen repartint mascaretes.
Per segon dia consecutiu donen aquest equipament protector als usuaris del transport públic de la ciutat que van a treballar després de l'aixecament del confinament. Entre ahir i avui s'han distribuït un total de 70.000 unitats.
La policia municipal interposat 31 denúncies aquest dimarts a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dilluns a dimarts i fins la mateixa hora de la matinada passada. Des de l'inici del confinament, el cos policial ha sancionat pràcticament 1.250 persones.
I la Guàrdia Civil ha identificat i denunciat 4 persones que estaven fent la matança d'una ovella sense complir les condicions higièniques i sanitàries pertinents al pati de darrere d'una nau agrícola de Sabadell.
Els fets van tenir lloc aquest dilluns quan agents del Servei de la Naturalesa, el CEPRONA, van sorprendre aquests individus, dos veïns de Sabadell i dos de Barcelona. La policia els ha denunciat per incomplir l'ordre de prohibició de circulació que estableix l'estat d'alarma i per sacrificar un animal fora d'un escorxador sense disposar de les autoritzacions necessàries.
Us ho dèiem, han començat el Festival de Música amb Bassat, canvia de data pel coronavirus, però manté el 100% de la programació anunciada a causa de la pandèmia. El certamen no es podrà celebrar el 12 i 13 de juny, com era previst, de manera que els organitzadors l'han traslladat al Pont d'Octubre, en concret, al 10 i a l'11. A més, també han anunciat que es mantenen els caps de cartell, on destaquen uns Manel, que presentaran el seu últim disc, Per la bona gent.
A casa tinc formigues, vaig trobar-les un matí. Sobre el marbre de la cuina.
El Quartet Barceloní, però, no són els únics que s'han adaptat al canvi de data, sinó que tota la programació anunciada fins ara es traslladarà al segon cap de setmana d'octubre. El director de l'Ambassat, Arnau Solsona, ha agraït la predisposició de tots els artistes i bandes i considera que han aconseguit mantenir el line-up gràcies a la seva previsió.
Per una banda, la por, i per l'altra banda, la veterania de veure certes coses i em sap greu dir-ho, però vam anar ràpid, vam ser dels primers i vam atacar els nostres caps de cartell i en funció dels caps de cartell vam anar construint tota la resta. I com que vam moure'ns de seguida, ja fa setmanes sobre aquest escenari, els vam anar advertint a tots, tothom hi va posar molt de la seva part, com ja us deia, que és molt d'agrair.
Per tant, podrem gaudir de Javier Amena, Pongo, Los Pilotos, Núria Graham o Ferran Palau.
Espera'm, és un moment.
Per altra banda, el festival també ha anunciat algunes novetats. Per exemple, entre totes les persones que hagin comprat un abonament abans del 31 de maig, se sortejaran 3 concerts de grups del festival.
Sortejarem una panera molt especial, que a part de CDs o vinils que hi ha dels grups que participen al festival, també sortejarem uns concerts de petit format perquè tinguin lloc a cada casa dels nostres usuaris, diguéssim, de la gent de l'Ambassat. Són 3 concerts molt especials que tindran lloc doncs, a les cases de cadascú, que és el que confiem que aquest superpetit format de ben aviat es pugui doncs, ser possible i ens podem reunir amb els amics a llocs més petits, a una terrassa, a un pati.
Per altra banda, es mantindrà el PAC Sant Jordi amb 2 abonaments per 80 euros la setmana de la Diada, així com el PAC Hotel, amb 2 abonaments i 2 nits d'hotel per a 2 persones per 190 euros.
I nova festa major de barri suspesa per l'estat d'alarma. En aquest cas es tracta de la de Can Rull, que s'havia de fer els dies 19, 20 i 21 de juny. La Junta de l'Entitat Veïnal ha pres la decisió per unanimitat davant del nombre de persones que estan perdent la vida arran del coronavirus. Tot i això, la suspensió de la festa suposarà un benefici per al barri, ja que els recursos que s'hi anaven a destinar es reservaran per satisfer necessitats de famílies amb pocs recursos.
La relació entre serveis socials i l'Associació de Veïns de Can Rull, una de les més grans, habitants en nombre de socis de la ciutat ha estat sempre molt estreta. Segons el president de l'entitat veïnal, Juan Moreno, és habitual que serveis socials els demani una ajuda davant de situacions delicades que es viuen al barri. Per això han decidit convertir els diners per la festa major en una partida per assumir aquest tipus d'ajudes.
Quan tens un cas així que no ha llegat el diner de la Generalitat o de l'Ajuntament, no havia suficient, pues sí, entonces es cuando ellos acuden a nosotros, Nosotros no le pedimos nombre ni nada, ¿no? Nosotros solamente eso sí, si pedimos siempre el recibo de la luz, el recibo del gas, o si no lo deja ellos, ¿no? Tachamos el nombre de la persona porque no queremos nosotros eso, pero que participamos, ¿no? Entonces nosotros me da la conclusión que cuando esto pase creemos que va a haber bastante de esto y queremos guardar ese dinero para eso.
Amb la suspensió de la seva festa major, Can Rull se suma als Marinals, la Creu Alta, Sant Julià, Candeu, la Concòrdia, Campoamor i el Torrent del Capellà.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Fer anys en confinament no és una situació ideal, i menys per als més petits. Per fer una mica més especials els aniversaris dels infants de la ciutat, l'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una pàgina web per felicitar-los. D'aquesta manera, l'administració es vol sumar iniciatives impulsades a títol particular per veïns i membres del cos de la policia municipal.
La nova pàgina web per felicitar els aniversaris ja està en marxa i va dirigida a tots els menors de 12 anys que facin anys durant el confinament. L'alcaldessa Marta Farrés ha explicat als nens en un vídeo com funciona aquest portal.
I es posa en marxa una pàgina web, que teniu l'enllaç aquí sota, on els vostres pares ens poden dir que és el vostre aniversari, i gent famosa de la ciutat, com per exemple esportistes, gent de la cultura, els bombers, els policies, poden felicitar el vostre aniversari i així teniu un record pels dies d'avui. I tot i que estiguem a casa, doncs quan sigueu una mica més grans ho podreu veure i podreu recordar també el dia del vostre aniversari. Aviam si us animeu i com a mínim fem que sigui una mica més fàcil.
Els familiars dels infants podran triar qui volen que faci la felicitació. Entre els implicats hi ha esportistes del Centre Esport Sabadell i del Club Natació Sabadell. També hi ha persones vinculades al món del teatre, com components de la Joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Teatre Arlequí i Engruna Teatre. També s'han sumat a la iniciativa l'humorista Oriol Cruz, el periodista Ricard Ostrell i el showman Germán, així com els integrants del cos de bombers i de la policia local, entre d'altres.
I una bona clau general perquè Espanya ha sumat 523 morts per coronavirus les últimes 24 hores i 5.092 nous positius.
Segons les dades del Ministeri de Sanitat, ja s'han registrat 18.579 defuncions per la Covid-19 i 177.633 casos. La xifra diària de morts implica una baixada en relació a dimarts i el nombre de positius indica un augment diari superior al del dia anterior. Pel que fa a les altes, ja són 70.853 les persones curades, prop de el 40% del total de casos. L'autonomia amb més morts continua sent Madrid, amb 6.724, seguida de Catalunya, amb 3.756 defuncions, 90 de les quals són en les darreres hores. Al Principat hi ha ara mateix 36.505 persones positives.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell. Sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Us ho hem avançat en titulars. El Sabadell no jugarà les 10 últimes jornades de Lliga com estava previst. La Federació Espanyola de Futbol va emetre ahir un comunicat en el qual apostava per passar directament a un play-off en format express. El conjunt arlequinat preferia acabar la temporada, però no veu malament aquesta solució excepcional.
El comunicat d'ahir també descarta que hi hagi descensos, amb la qual cosa la temporada que ve la segona B comptarà amb 98 equips en lloc dels 80 actuals. Una nota que deixa encara dubtes per resoldre. No baixarà ningú, però sí que hi haurà ascensos. Es decidiran en una promoció promoció a partit únic, seu neutral i sense públic, però es desconeix qui el jugarà i quin serà el sistema. El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, reconeix que els falta encara informació.
Crec que el que hem de trobar és la millor solució possible i al final, si evidentment, si la decisió està molt clara a dia d'avui, doncs el quan abans millor saber-ho, per suposar, però tampoc crec que haguem de prendre decisions precipitades si no tenim tota la informació. Al final, aquí hi ha un altre punt, que estem parlant de que hi haurà ascensos però no descensos. Això pot deixar la categoria la temporada que ve amb gairebé 100 equips. Crec que aquest és un punt molt important que també s'ha de tractar a les reunions que arriben.
És la federació qui haurà d'aclarir com resol aquests interrogants en els pròxims dies.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Que vagi bé, adéu.